Podem conversar, així és, amb Juan Francisco, Juanfran Ferrandiz, autor del Judici de l'aigua. Molt bon dia, Juanfran.
Bon dia, encantada d'estar amb vosaltres.
El llibre, editat per Rosa dels Vents en català i per Grijalbo en castellà, deu el seu nom, el Judici de l'aigua, Juanfran, a un impactant succés que marca tota l'acció. Ens fas viatjar a un matí de 1170, quan un judici cruel determina els destins de dues famílies enfrontades per l'avarícia i els usos feudals. Segons dicta la tradició, els primogènits de les dues cases, de pocs mesos d'edat, han de ser submergits en aigua gelada. El que s'enfonsi serà l'escollit de Déu i això donarà raó a la seva família. Juanfran, terrible del tot, però cert, perquè l'escena està fonamentada històricament, no?
L'escena recrea un moment històric... Jo penso que clau, no? Clau no tant per aquest moment, sinó per el que va provocar després. La escena és potent, ho reconec, és una escena de fictícia, però està inspirada en aquest tipus de proves que eren reals. Tècnicament es dient la prova dels albats, que consistia pues, en el que has explicat, dues famílies enfrontades, en compte de resoldre les seues diferències amb un juït com l'entenem avui en dia, és a dir, aportant proves i que una persona imparcial decidisca, pues el que sometia la qüestió era es posava en mans de Déu. No? I de manera realment que a nosaltres ens pareixen brutals, no? I sobretot supersticioses. En aquest cas, s'hem d'imaginar una freda nit d'hivern ahir al castell d'Olèrdula, aquella explanada desnua, no? On corre l'aire fred, i allí en la meravellosa cisterna romana que ja és excavada en la roca, pues, la gent del castell, tots corpresos, i els monjos agafant a dos nadons d'apenes un any, despullant-los, els xiquets cridant, totes les mares, evidentment, pues, afectades, no? Agafant els seus fills, quasi per instint, observant aquella terrible escena, mentre submergeixen a aquests dos xiquets i per resoldre una qüestió. A nosaltres ens pareix brutal i la qüestió seria pensar que realment en aquest moment algú va pensar també, no? Perquè aquesta història parla del canvi, de com passem d'eixa justícia basada en rituals a la nova justícia que vindrà just en aquell temps que és basada en la veritat, no? I això és el que jo vos volia contar en el Judici de l'aigua.
Aquest trànsit en una novel·la que en bona part està ambientada al Penedès, ho has apuntat ara en concret a Olèrdula, i és així perquè al conjunt monumental hi ha aquesta imponent cisterna romana. Aquest va ser l'element clau inicial que explica que localitzis l'acció al Penedès i a Olèrdula.
Efectivament, jo quan volia començar aquesta història, que després ja es desenvolupara perquè és una novel·la prou viatgera, necessitava un escenari potent i jo feia temps, havia passat per Olèrdula, havia vist el castell, però va ser una visita turística que bé, pues, van passar els anys, és a dir, jo no tenia cap idea de representar cap nova llei perquè estic parlant de fa molts, molts anys. No? Però quan jo estava pensant en el Judici de l'aigua i volia representar una ordalia tal més o menys com eren, necessitava un lloc que tinguera una espectacularitat i a més que fora real, és a dir, que fins i tot els meus lectors pogueren anar i plantar-se allí davant i imaginar-ho, no? I em va vindre el record Olèrdula i ahir ja sí que vaig, en 2019 vaig anar ja amb tota la idea de recrear-me en el castell, veure, fent coses d'estes que fem els escriptors, contar les petjades entre la cisterna i l'església de Sant Miquel, és a dir, recorrent tot aquell perímetre i sobretot amb la mirada del creador d'històries, no? Que és una mirada un tant especial perquè mentre estàs allí no estàs tan pendent dels cartells o de l'espectacularitat, sinó de l'escena que està passant, no? En la teua imaginació. No? I per a mi va ser, en aquell moment ja vaig tindre clar que era el lloc, ja no vaig pensar cap alternativa més, perquè teniu un patrimoni molt, molt, molt important i molt, molt digne de ser mostrat, no? I digne, per supost, de ser escenari d'una novel·la.
Com aquesta del Judici de l'aigua. Arran d'aquest judici, la Blanca, la filla del noble Ramon de Corbiu, és l'escollida i el Robert de Tramuntana, el condemnat, ha de veure durant anys com els vencedors es van apoderant de totes les seves possessions. Aquesta novel·la està explicant aquesta transició cap a la recuperació del dret romà, però el llibre també és una història d'amor.
Efectivament, jo sí que he d'anticipar que no és historia de l'Èrdula, sinó que és una ficció històrica que està ambientada ahí. Però el que trobem sobretot és una història d'amor, no? La situació que es produeix quan aquests dos nadons d'un any es submergeix, per a mi té algo quasi màgic, no? Entre ells es crea un vincle que durarà de per vida, no? I ells, de fet, la novel·la el que ens conta no és el judici és simplement el principi, el que ens conta és la vida d'ells, no? Centrat en Robert de Tramontana i totes les peripècies que anirà recorrent en la seva vida, una per portar-nos una nova justícia, no? Portar-nos a terres catalanes i altres a la resta de regnes europeus. Però altra, anar a la recerca de l'amor de la seva vida, no? Un amor que li s'enfuig, perquè al fi i al cap ell és fill de pagesos i ella és filla de nobles. És aquell amor impossible, aquells destins que estan condemnats a viure separats, però que de vegades les coses canvien i les situacions d'alguna manera ens provoquen que puguem retrobar-nos, no? I aquesta lluita per retrobar-se i aquesta lluita per estimar-se és la que va impulsant, no?, aquesta novel·la, i evidentment també serà causa de conflictes i de problemes, no? Perquè no tot el món està dispost a que la justícia siga justa, per dir-ho d'alguna manera, ni tot el món està dispost a que l'amor triomfe, no? I això és el conflicte que jo he tractat de que siga el més intens possible, el més emocionant possible per al lector, perquè al final el que jo tracte en el judici de l'aigua sobretot és que la gent s'enganxa a llegir, no? I bé, aixina és com me l'ha plantejada.
No sé si podíem apropar-nos al llibre també des d'una vessant més en clau reflexiva per poder qüestionar la idea, per exemple, de progrés lineal, en el sentit de que no sempre la història avança millor i per millorar, en aquest cas, per trobar un mètode de resolució de conflictes més racional, les societats han de tirar enrere i recuperar pràctiques que han descartat. És un missatge vàlid pel present?
Mira, si jo el dic aquestes frases, per exemple, ningú està per damunt de la llei, cal donar-li a cada un el que li pertoca, el que es mereix, la llibertat és una cosa inestimable, semblen frases de pancartes de manifestacions d'avui en dia. No obstant, aquestes frases tenen 2.000 anys. Aquestes frases apareixen escrites al dret romà. Aquestes frases al segle V, al segle VI, VII, van ser oblidades i ens passem a submergir a dos nadons en aigua freda, a sostindre un ferro al roig viu per veure si et cremes o no. I al segle XII es recuperen aquestes frases, és a dir, es recupera el de Roma i es recuperen. Què vol dir això? Que al llarg de la història, ser lliures, que ningú abuse, són coses que la humanitat les va pensar i les va oblidar. No n'hi ha res més injust que ser víctima d'injustícies i ni siquiera saber-ho, ni siquiera ser conscient perquè ho has oblidat. La lliçó seria un poc eixa, no? Ens pot tornar a passar? Pensem que ja les nostres llibertats, els nostres drets són sagrats, per dir-ho d'alguna manera, ningú ens els pot tocar. Això pot ser de veres? Pues jo tinc els meus dubtes. És a dir, si no anem en compte, si no vigilem i cuidem i tractem de respectar-nos, podem córrer el risc de patir un altre cataclisme i que se'ns oblide que una volta vam ser lliures o que la justícia era realment que cada un obtinguera el que mereix, no? Va passar i podria tornar a passar i d'alguna manera això enganxa amb l'actualitat, no? Aquesta novel·la que conta l'embrió dels drets humans és això el que jo conte a nivell, podríem dir, teòric, no? Envoltat de tot el que és la trama i l'aventura, però aquest transfons ens connecta, no? en la vida real i és una cosa que els lectors estan apreciant. D'alguna manera, a banda de gaudir, no? del que és la pura trama novel·lística, quan acaba el llibre es queden en aquesta sensació de dir és que pues, he après i la reflexió que així es conté pues, a mi m'interessa, no? I és una de les coses que més està, no sé, més alegria està donant-me aquest llibre.
Juanfran, tu ets un advocat de Cocentaina, al costat del Coll. Des del 2012 t'has anat guanyant un lloc reconegut en l'àmbit literari. Vas debutar en la narrativa èpica a Les Hores Oscures el 2012, després ja van venir La Llamada de la Sabiduria i La Tierra Maldita de l'any 2018. En aquest cas va ser un llibre doncs, que va comptar amb amplíssima complicitat dels lectors, va ser un dels més venuts en aquest gènere pel Sant Jordi d'aquell any.
Sí,
t'has anat consolidant.
Va quedar el quint.
Sí, t'has anat consolidant, no? Com un autor reconegut, també internacionalment, amb els teus llibres traduïts a 11 idiomes.
Sí, la veritat és que jo sóc un autor d'aquestos que no ha pegat la campanà, que diem en la meva terra al principi, és dir, sinó que ha anat construint-me un poc una trajectòria literària a base d'anar oferint noves propostes des de, pues ja el dic, de fet jo en tinc una primera escrita en català, publicada al Coll, que va tindre el recorregut pues, en aquesta zona, va ser en 2003, i aquella és la que em va a mi donar la seguretat de que jo podia contar històries, però va ser ja a partir de 2012 quan vaig entrar al panorama nacional i ja vaig poder un poc obrir camins. I sobretot La Terra Maleïda, que jo ho dic molt content i amb una espineta perquè va quedar la quinta en el Sant Jordi, la quinta més venuda en el Sant Jordi de 2018, que va ser... Es van quedar tots perquè, clar, jo no era un autor massa conegut, no? La primera era Maria Dueñas, pues, com apareix este en el quin lloc? Pues ahí estava. I l'espineta que tinc és que enguany no puc anar. No podré anar per les restriccions, per les tancaments perimetrals. I m'hauria encantat, era un dels meus somnis, tornar a estar en 2021 Sant Jordi per signar el Juici de l'Aigua, per parlar amb més lectors, que en la vostra terra m'estimen molt i jo els estime, però ha vingut així. La Terra Maleïda, com vos dia, pues, efectivament el que dius ha sigut traduïda a 11 idiomes. És a dir, són fites que per a un escriptor que va passa a passa són molt, molt, molt importants, no? I molt emocionants. Són coses que teòricament eren impossibles i s'han donat. No? Per exemple, El Juici de l'Aigua pues, ara està també en audiolibro, que en audiollibre, que també són cosetes que li donen pues, més vida, no?, als llibres. No? I són fites que jo vaig aconseguint que m'omplin de joia. No? I ahí estem poquet a poquet.
I, Juanfran, amb l'allau de publicacions de novel·la històrica, el col·lapse que hi ha d'aquest gènere, has aconseguit ser original i trobar el teu espai, entenc que per un equilibri de factors, per la potència dels esdeveniments històrics que recrees i per la trama de la ficció. Suposo que hi ha aquest equilibri que pot explicar doncs, aquesta consolidació que has pogut assolir en el panorama literari nacional.
És cert el que dius, que hi ha sobresaturació de novel·la històrica, I això fa que molts lectors ho pien en por perquè quan hi ha saturació no sols passa en la novel·la històrica, passa també en altres gèneres, pues no tot el que es publica pues, de vegades és un poc per estirar el fil pues, de qualsevol tema. Hi ha moltes històries universals, podríem dir, que simplement és traslladar a diferents escenaris i és pràcticament la mateixa història. Jo, per això em costa tant escriure i per això em costa tant trobar un tema. Jo busque precisament això, busque una que siga un tema original, no? Que no estiga massa trillat. I altra, que el que conte el llibre siga realment una història d'eixe temps. No? No Chico conoce a Chica, saps, un Romeo i Julieta pues, traslladat a la Barcelona del segle XII, a Milà en el segle XV, a no sé on. És a dir, tracte de que El Juicio de l'Aigua és un moment històric, no representa un moment històric que es va donar en aquest moment, no? En tota Europa. I ja no s'ha tornat a donar ni abans ni després. I o conta El Judici de l'Aigua o conta una història totalment diferent. Però El Judici de l'Aigua no podia jo, el que passa dins, traslladar-ho a altra època. Això és el que volia referir-me, que i això és un poc el que crec que valoren els meus lectors, no? Que quan s'enfrenten a una història meua, pues és la història d'eixe temps. I evidentment això, pues, potser el que no li interessa l'edat mitjana o no li interessa aquest tema, pues, té moltíssimes més alternatives. Però sí, efectivament, jo tracte de ser original. I el que també tracte de fer és donar-li un format contemporani. M'explique, és dir, És important fer-ho, per exemple, en capítols curts. Avui dia això s'aprecia molt. Potser fa 20 o 30 anys no era tan important, però avui, per la immediatesa que tenim i per la quantitat d'estímuls, xarxes socials, mil coses, ens agrada molt els capítols curts, perquè podem tallar fàcilment la lectura, podem reprendre. Cal mesclar un poquet altres gèneres, és a dir, així trobarem conspiracions, trobarem assassinats, trobarem persecucions, secrets, descobriments de llibres perduts, viatges a llocs coneguts, al monestir de Ripoll, a Bolònia, a Jaca. Són ingredients d'altres gèneres molt estimulants que barrejats amb la novel·la històrica funcionen bé. I pues això, si en una trama la fem amb capítols curts i afegim molts elements, pues podem tindre un còctel interessant, no? Un còctel interessant, i és el que El juici de l'aigua he tractat de fer, no? Més que fins i tot que en les altres.
Amb molta recerca, molta documentació, perquè malgrat, evidentment, doncs, és una història de ficció, doncs, els elements que reculls, doncs, tenen aquest fonament històric que t'ha portat, per exemple, a destacar, doncs, la importància medieval que té Olèrdola. De fet, altres vegades hem conversat també amb la mateixa responsable de la Seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia, que ens ve a subratllar que en aquella època on situes l'acció, doncs, en el que seria el comtat de Barcelona, després de la pròpia Barcelona, Olèrdola era la ciutat més important.
És que Olèrdola és estratègica. Jo quan estava allí la segona i la tercera volta, perquè les dues últimes sí que ja anava amb El judici de l'aigua al cap, veia on està situada, i quan estàs dalt, no, en el castell que és en ruïnes, dius, no és un castell espectacular visualment com Cardona o algo així, però té algo, no? Té uns elements com és la cisterna, però on està situada aquella lloma, el Camp dels Albaix, no? Que és una cosa única, jo crec, en tot el món. I sobretot la situació per ahir, el que volia arrear-li a Catalunya havia de passar per ahir. Em referia sobretot, evidentment, a l'Àndalus, no? Que eren un poc els enemics, no? I Olèrdola era el guardià de Catalunya. Saps? Era el bastió que estava allí resistint, i de fet la decadència d'aquell castell ve precisament de les garrotades, no? Sense entrar en tema massa històric, però el que patix per protegir Barcelona, sobretot, i per protegir els comtats de la Catalunya vella, són els que duran a Olèrdola pues a caure postrada, no? És a dir, va caure, podríem dir, en batalla. I després ja, pues, evidentment, molts van baixar a Vilafranca, és a dir, el castell va seguir sent habitat, va seguir tenint la seva població dins i fora de la muralla, però ja no vas poder mantindre's. També és veritat que la frontera va baixant cap a Tortosa, és a dir, va baixant, i després ja en el segle XIII cap a València, aquesta funció de custodi, de vigilant, ja no la tenia, no? I tal volta no valia la pena aquesta restauració, però durant segles va ser un bastió històric, i jo suposo que ho teniu reivindicat, perquè si no es cal reivindicar-ho, i és un lloc que crec que per a la història de Catalunya és imprescindible conèixer-lo. I és que damunt, aquell que vaja gaudís, perquè teniu el castell, la muralla romana, la cisterna, és a dir, és agradable passejar per allí, el Camp dels Albaigs, que a mi m'impressiona, no? Sobretot vaig voler quedar-me fins que quasi es va fer de nit per fora, per veure com anava morint el dia i fent-se fos, no? I dona per al judici de l'aigua, però dona per a moltíssimes més històries, eh? I alguna que altra està més tendint a fosqueta i a misteriosa, no? Que és una dels gèneres que més m'agrada. Així que ja el dic, a Quinsenca, que sou d'allí, però si aquesta entrevista arriba molt més lluny, cal anar a l'Èrdola i cal visitar aquella zona, perquè és preciosa i té molt que contar-nos.
Segurament que a través de la lectura del judici de l'aigua molts lectors, més enllà d'Olèrdola o del Penedès, poden sentir-se atrets, doncs, per donar un cop d'ull i visitar el conjunt monumental d'Olèrdola. Juanfran Ferrandiz, moltes gràcies per atendre's, de veritat, ha estat un plaer. Esperem que, si ara no pot ser per aquest Sant Jordi, doncs ben aviat, doncs, hi pugui haver de manera presencial una presentació del judici de l'aigua per aquí pel Penedès.
M'encantaria, m'encantaria de veritat, i desitge que això passe, desitge que tots tornem a aquesta normalitat, desitge que anem recuperant-se d'aquest colp que ens ha donat la vida, I si és possible, allí estaré sense dubtar-ho per contar-vos més del Judici de l'Aigua, però sobretot per tindre el contacte amb el lector, que crec que és com aigua, no?, per als escriptors. I si foren del Penedès, pues encara més encantat, perquè estem vinculats ja per un llibre, no? Una part del meu cor ja s'ha quedat ahí, perquè al final els escriptors anem deixant-se trossos de vida i trossos d'ànima en cada llibre, i així que un tros de la meua ja està a la vostra terra. Així que espero que la cuideu.
Moltes gràcies, una abraçada, que vagi molt bé.
Gràcies, adeu, adeu.